per la manifestació contra la saturació convocada pel mes de juliol. Arribem així a les 5 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Oda Sabracana Ferrer ha convertit la memòria familiar a pa al seu darrer treball discogràfic.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Començar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell al control tècnic i avui la companyia de l'artista menorquina Anna Ferrer.
Una trajectòria marcada per la recerca artística, el diàleg entre tradició i experimentació sonora i treballs com Telúria, Cronia i Paranòstic, Anna Ferrer ara presenta Pa, un projecte que va molt més enllà d'un disc. És una proposta musical i escènica que parteix de la història familiar de l'artista, vinculada durant quatre generacions a l'ofici de forner i que reflexiona sobre la transmissió, la memòria i la pèrdua i la transformació dels mons que heretam. A l'espectacle fins i tot hi participa son pare, que massa pan directe, damunt l'escenari convertint un gest quotidià en un acte carregat de simbolisme. Un disc i un espectacle ben interessant que volen comentar en profunditat precisament amb ella, amb Anna Ferrer.
En profunditat.
I la tenim aquí, Anna Ferrer, com estàs?
Molt bé.
Benvinguda. Mira, ja fa mesos que volíem parlar amb tu i que bé que haguem pogut coincidir avui per parlar d'aquest pa tan meravellós que has fet.
Totalment, gràcies. Sempre és millor en directe.
Ah, que sí? Sí, ja n'hem anat parlant. De fet, és un pa que vas enfornar, com dèiem, ja fa uns mesos. Com va ser tot plegat?
Bueno, duim 2 anys ben bé fent feina amb aquest projecte i es va estrenar a l'octubre passat a la Fira Mediterrània i des de llavors ha passat per l'Auditori de Girona, l'Auditori de Barcelona, és Principal de Mo i el Teatre d'Esborn, a Ciutadella. I res, és un projecte que jo decideixo fer per estalviar-me moltes sessions de teràpia, bàsicament, per gestionar la pena que me genera renunciar a aquest ofici, des que jo seria una quinta generació, no?
Perquè ton pare té un forn.
Mon pare té un forn, mon pare és forner, l'avi també, el besavi també, bueno, són...
Amor.
Amor, sí. Cada generació d'aquestes ha anat deixant un forn, o sigui, tenim el poble sencer escampat d'aquest llinatge, diguéssim, d'aquest llegat, I bueno, pues no, amb 15 anys jo veig molt clar que vull ser músic i que m'ho vull dedicar a l'art, i tot i que el d'espai sempre es queda allà, pues, bueno, no es posa en dubte l'altre, i quan en tens 30 i veus que realment s'atraga aquest final, tot i que no es posi en dubte, encara igualment, dius, ostres, en aquest moment en el que estem també, no? En el que està a Menorca, en el que està a Mallorca, que vivim aquesta pèrdua de la identitat o aquesta transformació cultural que encara jo crec que no tenim ni idea. Jo ara mateix dic, no sé què vol dir ser, no sé què vol dir Menorca, no sé què vol dir ser menorquí ara mateix, no? Perquè hi ha una transformació tan forta que diria que es pa d'alguna manera, i les pastes que tenim aquí, la reposteria que tenim a les illes, són una representació d'aquesta cultura que també s'està transformant, no?
Totalment. En Celestia ha quedat també, perquè tu t'agrada.
Per escoltar aquestes paraules, molt, molt.
El pa que ha fet Nana Ferrer és un exercici també necessari, no? Per trobar aquesta identitat que deies, o per trobar o per agafar-la d'allà on la teníem.
Jo crec que també per fer un homenatge en els oficis, no? O sigui, com de qualque manera que jo m'atrapo en aquest traspàs d'ofici entre l'artesà o... Sí, l'artesà diria, no? Que és mon pare, i l'art, que representa que és el que escueix jo, i en el fons me'n dono compte que és molt art el que fa mon pare i és molt artesà el que estic fent jo. No vull dir que hem fet aquesta categorització i aquesta jerarquització tan injusta, i també un poc es disco pretén això, no? Com pujar un poc es valor l'or dels oficis, que té a veure amb aquest final de món que estem vivint, no? Aquest final d'aquests
oficis. I que ja t'avances una mica la jubilació de ton pare, perquè ton pare encara no s'ha jubilat.
No, li prepara el seu dol, el seu propi dol, jo ja l'hi tinc fet. Sí.
I tot i no continuar aquesta tradició, segurament fas pa, i ton pare ara actua en tu. És a dir que...
Exacte. O sigui, jo no soc, no faig molt de pa, però he de dir que ara, amb aquesta porta que he obert d'algo més performàtic, amb aquest directe, m'estan sortint molts de subprojectes, de gent que li interessa no només l'espectacle de pa en si mateix, sinó què estic volent explicar jo amb el pa, i me fan pastar en contextos escènics. I és curiós perquè me'n dono compte que les mans meves han entès alguna cosa que jo mateixa dic, però si se m'adona increïble.
I això ho sé fer.
No ho he pres, no? I ho sé fer. Sí.
Que fort, sí, sí. Avui també ets a Mallorca, ara deixem un poc espà per una altra història que si me'l vols explicar.
Bueno, estic aquí instal·lada a Pureza de Maria, que és un convent que hi ha aquí en el centre de Palma, perquè m'han fet un encàrrec de musicar un poema de Madre Alberta Jiménez, una monja que en el seu moment va tenir l'obsessió de formar intel·lectualment a les dones en un moment on a Balears encara les dones no es formaven més enllà de les labors. Només ella va ser la primera que va començar a dir no, aquestes persones dones es mereixen saber de ciència, es mereixen saber de matemàtiques, es mereixen saber de geologia, bueno, i estic allà mateix on ella estava donant aquestes classes, musicant un poema per un documental que se li fa, que el produeix Dogme Films i el dirigeix Ricard Mamblona, i que és una espècie de documental deslligat que ha deixat aquesta persona.
Uh-huh. Sí, sí.
I que ha coincidit espai temps en la visita del Papa a l'estat espanyol. No sé si tu, com a artista, també notes aquest neomisticisme que sembla que ara ho embolcalla tot, d'ençà dels looks d'Anna Rosalia. Jo ara penso en el diari Para Novicias que han publicat a Blacky Boots. Una autora mallorquina com es Navegoña Méndez de Vigo va fer també un llibre dedicat a les místiques. És a dir, és com si ara tornàssim una mica a intentar reconnectar amb aquesta espiritualitat, i en Anna Ferrer, una dona que ha fet aquesta cosa com a tanta lúrica de tornar en espada a casa seva per mirar de retrobar-se ella mateixa, li comanen musicar un poema d'una monja, que no sé si tu, quan t'ho van proposar, d'entrada dius, és que jo o ja havies musicat altres poemes de monges. Dic, perquè jo que anava a una escola de monges, jo tocava cançons de monges amb flauta, això sí, que és una cosa de formació, sí. Però no sé si tu a Menorca havies ja musicat coses místiques en qualque moment.
Abans, jo sóc una persona mística, tot i que m'assembla important separar la mística de la religió aquí, no? Però jo he anat a una escola de monges també des 3 en 16.
Veus? Això sempre marca.
Això marca absolutament.
En dues coses. Devies tenir el quadern preciós, ben presentat en sos marges, que això és l'escola de monges, sí. I lo de la música sacra, que també és una cosa molt d'aquella època.
I un poc, jo crec que, bueno, d'aquesta experiència pues, m'enduc en part aquesta capacitat de connectar amb l'espiritual de forma bastant ràpida, no? O bastant natural, diria per jo. Tot i que amb els anys ho he destriat i he fet aquí, no? I m'he quedat amb el que m'interessa una cosa i amb el que no m'interessa pues, també es descarta, no? Però me sembla que també, o sigui, si veig aquesta anàlisi que estàs proposant tu més social, diria que també va passar el mateix amb la música d'arrel, no? Vull dir que crec que tots estem un poc, a la vegada que som víctimes d'aquest món, de la tecnologia, dels temps ràpids, no sé què, bueno, també l'estem patint, no? O sigui, estem addictes, però l'estem patint, tenim aquesta dualitat. I aquí crec que tornar a ser arrel o tornar a la espiritualitat, pues són intents preciosos i vulnerables de ser humà, d'entendre alguna cosa del que estem fent aquí, més enllà de ser productius, no? I després crec que hi haurà pues, enfocs més, més o menys erronis, no?
Parlaves de que aquest disc ha estat una manera de retrobar-te en tu mateix, en la teva tradició. Ton pare no ha estat només inspiració, sinó que també forma part activa d'aquest espectacle. Clar, com que envies experiència artística, quan la frontera entre vida i escenari es torna tan permeable, perquè ara ton pare és un company de bolo, uh-huh. i te l'endús en tu, i ell passa a l'escenari. Sí. Clar, això li dona una nova dimensió en sí. el fet d'anar a fer feina.
Sí. Jo crec que li retorna la dimensió que li toca. O sigui, crec que l'art és en allò que ara li deia Mart, en els fons, en l'inici, no eren més que rituals de la pròpia vida, no? Es ritualitzava, o sigui, es cantava, es ballava, es pintava per ritualitzar coses que eren de la pròpia vida. Per celebrar una vida, per celebrar una mort, per celebrar un canvi de un equinoci, no? I llavors ara simplement ho hem posat un escenari, ho hem jerarquitzat i ho hem separat. I està sent emocionant de viure aquesta experiència amb un pare i amb tot aquest equip, que en el final l'únic que fa és tornar a ser el que és l'art, que és simplement una part més de sa vida.
És que ara que has dit això, el vaig escoltar a tu i ton pare una entrevista que va fer en Marc Giró, sí. Raco, per coincidències, i me va fer tanta gràcia escoltar ton pare en clar. Aquella entrevista, que estava a punt d'actuar a Barcelona, sí. que era un moment important per sí. ell, com ell el treus del seu context, del seu forn, el dus a un estudi de ràdio, el dus damunt un escenari, sí, sí, sí. també com aquesta experiència vital que heu viscut, no?
Total.
Amb aquest projecte.
I a la vegada és aquesta cosa que té molt de sentit, saps? Vull dir que no, que l'art no hauria de ser una cosa tan separada de lo que ets a vida. Simplement ho pujam en un escenari i llavors sembla que és una cosa com envitrinada, també, no? O com intocable, o que hi ha com una barrera ja que no es pot traspassar, no? Però, clar, és que té tot el sentit, no? Que, que celebrem amb qui estimam també tot això.
Però que ton pare s'hi trobava molt bé, també.
Bueno, perquè mon pare és una persona que té una gran un gran talent, una gran presència.
Social.
Sí, és una persona magnètica, llavors jo aquí el càsting l'he fet bé.
Sí, totalment.
Clar, fins a quin punt vos ha reconnectat? O són més moments d'estar plegats?
Diria que mon pare i jo tenim una relació per se bastant profunda, íntima i que traspassa el vincle de pare a filla, no? I jo diria que això encara ho ha ordenat més, o sigui, ho ha posat més en el puesto que li pertoca, saps? Com que hi ha una intimitat fortíssima, hem viscut unes coses fortíssimes, hem plorat molt, però ja havíem plorat molt també a sa vida junts, no? Com que tampoc ja vivim bastant des d'aquí, no? Però, evidentment, sí, no sé, no és tan diferent anar a fer un gin tònic amb mon pare, saps? Fer un concert amb ell. Sí que és preciós descobrir, per exemple, jo sí que m'ha passat, de poder-lo observar com és ell en un context que no és el seu, i m'he enamorat molt de corroborar la persona que és, no? La humilitat que té, la senzillesa que té, la generositat que té, o sigui que ocupa l'espai d'una forma molt, molt cuidada amb la resta.
Uh-huh. Durant aquesta entrevista ja has parlat un parell de vegades de ritual. Què t'interessava d'aquest llenguatge ritual com a eina artística? I vull posar un so que surt en el teu disc, que era aquest de mescladora, que també té un punt com a magnètic i que tu l'has inclòs en aquest disc. L'escolta. Mig minut, m'imagino, de la mescladora que teniu en el forn i que té aquesta cosa mecànica, però també d'ofici, no religiós, però sí que te quedes allà cercant aquesta sonoritat i que tu l'has inclòs en el disc.
Exacte, o sigui, quan jo vaig proposar començar el procés creatiu, el primer que vaig fer va ser endur-me en el productor musical a sobretot del papà i sa mamà a Menorca, el Llonguet, i perquè, bueno, estava molt impactada la riquesa sonora i rítmica que hi havia allà baix, no? Que des de molt petita probablement m'ha format musicalment aquesta riquesa sonora també, no? I vam començar a gravar amb Sazum totes les hi ha mescladores bàsicament de màquines i gestos manuals, portes d'escongeladors també, no? O sigui, hi ha parts dels discs que surten d'aquí. Ara aquí, a la mescladora la vam voler posar com a pista tota sola perquè la gent ho identifiqués més, però hi ha cançons que estan construïdes sobre una altra mescladora.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tento, li som en conversa amb la cantant menorquina Anna Ferrer, que ha dit, tinc aquí apuntada la data, és l'octubre de 2025, va presentar aquest pa, aquest nou disc, que no és només un disc, també és un espectacle, és un tot unitari, i ara també és una dona de moda, perquè aquests dies varen veure a Pedro Sánchez en el Primavera Sound, i el president del govern espanyol, oh sorpresa, va recomanar el seu disc, recuperam allò que va dir i ara ho comentam.
Esta semana he conocido una artista que me ha encantado su disco, que se llama Pa, en catalán, que se llama Anna Ferrer, que realmente lo recomiendo porque es un disco espectacular. Y bueno, es un disco de compromiso social, que a mí, bueno, pues realmente la he descubierto, no la conocía y me ha encantado.
No la conocía, me ha encantado. Compromiso social.
T'has sorprès?
Per al·lusions, Anna.
És que, clar, això que voleu que us digui. Jo me vaig descobrir aquest... O sigui, jo vaig rebre un vídeo d'aquest tall abans de sortir a fer un concert, diumenge. I vaig dir, bueno, no entenc res, vaig a fer un concert, adéu. I quan va acabar vaig dir, bueno, vaig assumir això. I, bueno, què he de dir? No sé, voleu que digui alguna cosa?
Bé, si vols, vale. Si vols, clar.
A veure, vull dir que... bueno, que és fort que tu graves una música i en realitat li estàs deixant a sa música un camí allà que no, tu no el controles, no? I realment pues, és molt emocionant quan qualsevol persona del món, sigui qui sigui, ocupi el rol que sigui en aquesta societat, t'escriu o comunica d'alguna manera que allò l'ha emocionat, no? Llavors, que bé, que en Pedro li hagi emocionat aquest disc, si és que l'ha escoltat. Me sembla que és polit, si més no, que en un govern encara es valori la cultura en el moment en què estem ara, perquè crec que la filosofia que hi ha darrere de la cultura i d'espa pues podria ajudar a fer unes polítiques socials bastant més guaves.
Li has dit Pedro?
Pedrito, li puc dir? No.
Ja ho serà per
telèfon. Home, si t'admira...
A veure, a Instagram vaig penjar el vídeo d'una Penélope fent Pedro!
Ah, sí. Clar, el president del govern central parlava de compromiso social i si una cosa ha fet la teva obra sempre ha estat dialogant la tradició però mai des d'un punt de vista nostàlgic. Com evites convertir el patrimoni cultural en una peça de museu? Perquè jo avui de matí m'he escoltat aquest pa. És tradició, però també és modernó. I això, poca gent ho sap fer, com, per exemple, Anna Ferrer, la nostra convidada. Tu, en quin moment aconsegueixes aquesta alquímia? O surt orgànic, és una cosa que cerques, com va tot plegat?
Ai, mira, això és un piropo que ara m'enduc, me té el cor, ja no te puc respondre.
Si vols passar-me la següent pregunta i no te preocupis.
Ets la meva obsessió, perquè me sembla que és fer política, també. És a dir, me sembla que reivindicar de la tradició, o despassat, anem a dir, perquè la tradició és una paraula un poc trampa, però despassat allò que mos podria ajudar a fer el món un poc millor, sense romantitzar-ho, és incloure també tot allò del present. No? Perquè si ho romantitzam sembla que només miram cap allà. I jo em sembla que per poder fer avanços i per poder fer acció per anar cap a un món millor, doncs podem mirar per enrere i agafar coses que ens interessin, però cal nombrar com és l'actualitat realment. I incloure-la.
Secció, ho comentàvem, secció de Massapan directe té una força visual enorme. En quin moment vas descobrir que aquest gest tan quotidià per vosaltres havia de passar a formar part d'aquest espectacle?
Pues és que tot això va començar perquè jo fa 5 anys, quan vaig estrenar Paranòstic, vaig tenir una visió, així, llama-me mística, i vaig dir, el proper que jo faig és un espectacle sobre espai, mon pare està damunt l'escenari, pastant. Això és fa 5 anys d'això. I vaig dir, Anna, vols dir, estàs un poc xalada, saps? O sigui, vols dir, deixa que passi temps, llevam que tal... I va passar el temps i dic, no, és que ho tenc claríssim, jo vull fer això. Vull dir que diria que aquest és l'inici de pa, és veure tan clar que mon pare està damunt d'un escenari pastant i jo cantant. I a partir d'aquí sí que comença una divagació profunda.
I quant de forners no sé si de Menorca, o t'has anat trobant gent de la professió que t'ha dit, escolta, parles d'una família en concret que ets la teva, però al cap i a la fi, allò local ho has convertit en universal.
Això m'està passant, m'estan sortint germans de pa, que dic jo, saps? Com...
Te regalen baguets?
No.
No tant. No. Ho dic perquè sí.
Però m'ho conviden,
Tenir germans d'aquests ha de ser interessant.
Quan vulguis pots venir, estàs convidada. Però sí, gent que m'ha aturat pel carrer, tipus, ets Nana Ferrer? Sí. És que som fornera. I dic... Això és el més emocionant que me pots dir, saps? O sigui, molt més que... És que som guitarrista, no sé. Saps? Que som fornera. Ja està, he fet el que havia de fer.
No, perquè en aquest sentit, deies, jo he decidit dedicar-me a l'art. Fer un bon pa també té un punt artístic. No,
absolutament, és alquímia pura. Jo dic que mon pare és un mag, i mon pare i l'avi, tinc molt de record d'ells, com d'aquesta cosa com de màg, o sigui, de bruixot, no? O sigui, d'ensumar una pasta i saber exactament si està massa àcid o si li falta no sé què, o li falta temps, li falta... És molt fort, és un art, claríssimament.
Totalment.
Clar. Has posat el llistó molt alta. No sé si serà mal de fer que aquest gir de... No sé, ara, per exemple, ets aquí i per musicar una monja, però sí. No sé si serà mal de fer redreçar aquest camí una vegada hagi passat aquesta voràgina de pa.
Ja t'entenc. No sé, no pas gaire pena amb això, confiï, no sé. Me'n recordo quan vaig fer pronòstic, també pensava, què faré després? Saps? No sé, doncs bé, no? Perquè la vida avança i te passen coses i trobes esquers, no? De fet, tenc una d'aquestes... El que m'ha passat amb pa, ja en tenc una de baixadeta d'aquestes d'informació, que de dir, tal vegada anarà cap aquí, però no ho sabem.
Una visió d'aquestes místiques.
Sí, una d'aquestes que li deixava un pot de temps perquè s'ho ubiqui.
Anna Ferrer, la nostra convidada, és cantant, és menorquina, i ve avui a presentar-nos aquest pa, aquest disc espectacle que ja té en marxa. Hi ha una època marcada per la velocitat, Anna, i es consum immediat de tot. El pa també simbolitza temps, espera, procés, si m'apures, es fet de posar-hi un llevat, es pa bo, no es pa de benzinera, que és una altra cosa. Però saber fer pa amb massa mare, que es llevat tovi, que pugi, fer aquest pa també té un punt una mica com el que tu reclames en aquest disc. No és un disc per anar a ballar. No te l'has de posar al mig d'una rave, sinó que és un disc que convida a tenir-lo a casa, escoltar-lo, i també un acte molt revolucionari, que és aturar un moment tot allò que fas per escoltar una persona, en aquest cas, Nana Ferrer. Hi ha una analogia entre espai i el teu disc a través d'aquest caire?
Absolutament, i aquesta sí que crec que és involuntària. O sigui, crec que jo d'espa aprenc aquesta cosa dels temps lents, de la contemplació, i que això forma part de la meva manera d'entendre l'art i de proposar les meves creacions, no? Vull dir que dub bastant de que Nana faci un disco mai per anar a una rave, perquè aquesta...
Però bé, mai se sap, potser aquesta il·luminació mariana...
Tal vegada sí.
La tercera il·luminació et diu, has de ser reina de la pista.
Total.
I fas un gir con la Madonna, que ja s'ha reinventat mil pits.
Tal vegada sí, qui lo sap. Però de moment estic en aquesta línia contemplativa, que és el que jo m'estira, i crec que m'estira en part pel pa.
I és una dona de directe, he llegit, que tu allò que t'agrada és la mística de l'escenari, des directe.
És que hi ha alguna cosa molt màgica en tot el que proposa tothom que no som jo, no? És a dir, tot el públic, tota la tècnica, els músics, o sigui, quan la música depèn de tanta altra gent que simplement ve allà i ofereix alguna cosa, t'ofereix algo que a vegades és simplement confiança amb el que tu els hi donaràs o alguna cosa així, però és molt fort poder cantar des d'aquest sentiment de lo comú, de la comunitat que genera en un context de directe.
I tens una veu que embolcalla, no? Que carona, que és l'eix central del teu univers creatiu, més enllà dels instruments, però allò que predomina et sabeu de Nana Ferrer. Quines possibilitats expressives has volgut explorar aquesta vegada? Perquè també sabeu en l'edat que envia, també en l'experiència guanya també com a molta saviesa. Quina ets, Anna, que mostrem en aquest pa que no hagis pogut mostrar en els altres discos?
Ai, que curiós. Crec que és una Anna que tal vegada no et cerca tant ja, no? Com que té més acceptades coses, que si un dia vol fer un xigarro el fa i accepta les conseqüències.
Bona, 17 i 28, confessió de Nana Ferrer. L'Anna d'ara, quan vol fer un xigarro el fa...
Se coneix en el cantar, també.
Se coneix, no? Mm. Què has dit?
El fas per llavors gravar
No.
Perquè sóc bona de guí.
Però perquè abans estava tal vegada més obsessionada amb la pulcritud de sa veu i que ses cordes tanquin i sa... Saps? I ara és un poc més de dir, jo vull estar viva i vull que sa música formi part de sa meva vida, però no vull ser un esclau per poder fer música. I al final crec que tot això... Pots, exemple, amb el cigarro, perquè és com el més clar, no? De... però té a veure amb més coses, no? I té a veure amb una no obsessió, tal vegada, tant amb com sona sa veu, sinó amb transmetre,
Perquè tu ets un artista...
Que sigui més orgànic.
Sí, i en que el focus estigui amb l'emoció que jo vull transmetre, no? I confiar en que sa veu s'adaptarà a el que jo vull transmetre.
I perquè ets un artista que li agrada viure. Ho dic perquè fa un parell de setmanes vam entrevistar a Nina, sí, la cantant, i deia que ella quan fa musical es muda. No, sí, xerra ningú.
Sí.
Va amb una pissarreta.
Sí.
I se comunica amb tothom a través de la pissarra. Clar, és que són diferents maneres de confrontar el fet artístic.
A veure, el musical realment és molt exigent també i han d'estar realment molt en forma, has d'estar molt, molt atleta, no? I sabeu també, encara que cantis el que jo canto, també has d'estar amb un poc de consciència d'atletisme. Però, bueno, un va decidint els marges que es dona, no? També. Sí, m'agrada viure, això està clar.
Quan podrem veure aquest pa...
A Mallorca jo tinc tantes ganes de venir, tantes. Sembla que el 27 serà a Mallorca. I
27
a Menorca...
de...?
No, 2027.
Ah, 2027.
Ah, jo m'anava a apuntar 27 de juny, ja me diràs.
Ja, no, a de juliol, jo m'havia dit quan venien cap aquí, en els passadissos, i m'ha dit no, 2027.
Mallorca 2027, 11 de setembre, Menorca.
11 de setembre, on de Menorca?
No ho puc dir.
Això serà especial, i de...
Sí, no ho puc dir.
Sí, sí.
I entre i entre, clar.
I entre i entre moltes coses, sí. Me'n vaig a Itàlia la setmana que ve, me'n vaig, sí, a França, a juliol, sí. Estic en es grec també amb una altra cosa que es
I
fa.
I ton pare com ho fa per deixar el pa?
Mon pare fins a setembre no està. No fem cap directe escenogràfic fins setembre.
Mm-hmm. Perquè, clar... No pot deixar.
No.
Clar, si una cosa ha d'adaptar la gent d'on son pare.
La forneria és que...
Sí, ma mare fa de mànager i ella m'ha dit, ara, si te'l pots endur ara, no.
Quina meravella.
Aquí una empresa familiar. Totalment. Que m'has augmentat.
Segueix que en els fons estic seguint amb el mateix, que et segui fent empresa familiar.
I d'Anna Ferrer, moltíssimes gràcies. Vale, i gràcies, ja m'ho explicaràs aquest projecte de Madre Alberta, que també està molt encuriosits de
vos arribarà.
Serà aquesta cançó, aquesta espècie de residència, sí, artística, no? Que fas?
Sí, sí, total.
Molt de dies?
Me'n vaig demà estic ja. Des de dilluns, i avui tinc un vespre molt especial perquè ses monges m'han convidat a sopar amb elles,
ah,
i me fa,
sí,
molt il·lusió, sí.
Que bé.
Fan el sopar, elles?
Sí.
Mm, no sap de què?
No, no sé de què sop. M'estan cuidant superbé, però,
Ho crec. Ho sé,
sí, sí.
Que bé, que bé. Doncs ho veurem aviat i ho escoltarem. Perfecte. I ho sentirem com aquest pa. Gràcies, Anna Ferrer.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i tornem tot d'una. Burgueres que tu fas són de xeixa i quan les vulguis les tindràs.
Ràdio és història.
Que estàs sol, les coses arriscades...
Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Quina paraula creus que s'està perdent?
Bon dia, som en Nicolau Dols, de Palma. La paraula en desús, o l'expressió en desús, que m'agradaria esmentar, és tenir franc, en el sentit de tenir lliure. Demà, tenc franc. Era una expressió que jo vaig aprendre de mon pare i que darrerament ja no la sent.
Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioche.
Probablement més preciosa, la senyora Tapriogi, Anna Ferrer.
Estic nerviosa. M'he quedat com a... som una fan. I m'he quedat amb adrenalina dins el cos.
Que canta i que fa pa com tu. I que ensenya a fer pa.
M'entén. Jo, això és la meva, és una dosi, no sé, estic nerviosa. M'heu d'ajudar a fer el programa avui perquè...
És una dosi tarsiana.
Total.
I a més has vengut amb pasta.
Clar, és que hi havia com una comunió indiaire, saps? Vull dir...
Ara sóc no ho veuen, però aquí té una pasta de panada.
Ara faran la foto, perquè jo avui venc per ensenyar-me com se... Bé, anant pel principi, sí, o et sí, sembla, sí, perquè si comencem pel final.
Però bé, que està preciosa aquesta trobada entre Anna Ferrer.
Sí, m'encanta.
I natiu, la nostra senyora Tabrioix, però avui hem de parlar d'una cosa que fa estiu.
Ai, que estic aquí. Sí, mirau. Avui anem de mussola, sí? Que no et se m'adona del mussol. No tenen res a veure. Un viu dins un arbre i l'altre viu dins la mà. Eh? I duc tres receptes, d'acord? Duc tres receptes per fer mussola. Una serà de panada, per tant, t'explicaran com se fa espinçat. I de postres duc una llimona, que la pots farcir de lo que vulguis, perquè en realitat aquí el que jo vull mostrar és la carcassa de la llimona. Ah, d'acord?
Que per pot tant... servir com a recipient.
Exacte,
per fer
això
postres.
És tot. Aquí he posat unes natilles amb fruita i unes natilles amb confitura. Però la meva idea era dur gelat. És impossible dur gelat ara dins un cotxe. Ja, és impossible, ja, sí. impossible. Però com a idea la menorquina... sí. Llavors, estaronja, llimona... bé, si fas suc, les pots guardar.
Llimona gelada.
S'entén, no? I és com a divertit. Fins i tot pot posar una amanida, o unes gambes, o un...
Això també.
Queda superbé. Sí, la llimona més gran. Jo he dit aquestes petitones perquè m'ha fet gola, però que n'hi ha de tamanys com vols.
Això, sense els postres, torna'm a la mussola.
Vinga, va, anem a la mussola.
El pa principal.
Ahir vaig anar al mercat, abans de fer feina, i vaig comprar mussola, he de dir que molt bon preu. Perquè va ser el mateix peixater que va dir no, te n'has de dur mussola, perquè avui està, si normalment està a 25 euros, avui està només a 12, eh? Hi havia unes teades.
50%.
50%, però fresca, no que estigués de saldo, eh? Hi havia unes teades a punt de... Ja està, les havies de cuinar i ja està. I em diu, això queda molt bé si les poses les enfarinoes i... Per tu, tu les pots fer en farina de ciurons.
Sí, pues, ho he fet qualque pic.
Queden molt bé.
M'encanta.
Res, la vaig sopar ahir, però he de dir que no la vaig fregir, la vaig torrar.
Sí?
Però sí, la recomanació... Va ser espectacular, va estar boníssima, sí.
Perquè la mussola és un peix de cartílag.
Té cartílag, no té espines, exactament. Té com un cartílag central i és molt fàcil de menjar. Clar, tot és carn, tot és tita, i d'alguna manera pots anar confiat en menjar-ne.
És com una espècie de ratjada.
El peixater la va comparar perquè després, ara, quan passem a l'altra recepta, tinc un àudio preparat. Mirau, la primera seria que la podem fer fregida, passada per farina o a la planxa i acompanyada és una idea, que ara també començarà a ser el moment ideal, per fer un bon tombet o una salsa entomàtica, d'acord? Això li va... superbé.
A
la mussola, sorratjada, perquè són peixos que se poden, en textura i de més, i en gust, és un pa més fort a sorratjada, tal vegada de gust, però sí.
Una mussola amb trompó.
També.
Ai, diu.
Sí, rebossada, frita i en trompó. Beníssim.
No ho sé.
Sí, beníssim, beníssim, beníssim. En tombat, en salsa en tomàtica. Se pot fer de mil maneres. Per tant, aquesta seria la primera idea. Després tindríem una idea que m'ha donat en Toni Bonnin, que és el peixater que li vaig comprar el peix, i va dir, nina, quan me va fer tota l'explicació, li vaig dir, mem, un moment, ara me podries repetir el mateix, però jo t'ho gravaré, que tinc una secció atento els dimecres. I quan t'ha de sortir això? Demà, idò. Avui està sortint per ràdio, i ve tres ràdio Tental, i espero que mos estigui escoltant. Per tant, Toni, moltes gràcies per fer tan fàcil comprar peix, perquè potser ell que sap qui som, o si sé, o qui compra, si en sap o no en sap, llavors, només pel fet d'atrevir-nos a anar a comprar peix, està molt bé que te donin algunes senyes, no? T'estan regalant consells, no? I vet aquí a l'àudio que va fer en Toni, si vos agrada.
Hola, què tal? Som en Toni Bonnin. Si voleu fer fideus de mussola o fideus de ratjada, que és molt semblant, s'ha de fer, se passa un bon sofregit.
Sí.
Hi poses un poquet de brou, hi tires els fideus, i quan fa 5 minuts que bullen els fideus, hi tires la mussola o la ratjada.
Sí.
I en 10 minuts més està fet.
I un picadillo, m'has
dit. Sí, un picadillo d'aix uber. Vale, això és una receta típica mallorquina. Que feien la ratjada teada, i llavors el nou de mi feien fideus.
Que estupendo, moltes gràcies.
Gràcies, bon. A tu, carinyo.
Bé, no? A mi el que me sorprèn és fas un sofregit, fas un sofrit, fas un brou, fas un fideus, sí. Tot és indefinit. Això és arciar 100%,
totalment.
No? Per tant,
i com si fos tan fàcil, també.
No és un difícil.
Brou. Qui, però l'has de fer.
Aigua, també. Pots posar aigua. Sí, la qüestió és que pujarà de nivell, de gust, d'intensitat, vull dir, bo serà, no? Llavors, el que se suggeran sí que te diu és que facis una base, que aquesta base seria el sofregit, aquí fiques un poquet d'aigua, si tens brou millor, perquè ja l'aigua té gust, i ho poses a mesura que t'agradi, perquè te diu fideus, quants? No ho saps, si t'agrada més espès, si t'agrada més clar. El que ell diu, segons el seu fideu, són 5 minuts de coure, li haurien de demanar quin fideu han pres, no? Que seria com anar endevinant un pot la recepta. Però, què pot passar? Que la primera vegada no surti perfectíssimament, no passa absolutament res. Tornes a fer-ho amb un fideu més prim, tens el paràmetre comparatiu de la primera vegada i, aquí, i a partir d'aquí...
I llavors hi posa la teada de...
Posa la teada.
De mussola, 10 minutets...
I picada, després. Diu que per damunt posava un pot de picadillo, un pot d'ai i jugo verd. Són bons, aquests fideus, són senzills, vull dir, si no hi tens picada no passa res, perquè en realitat el que seria la base del sofrit és l'aigua, brou i el peix, ja és bo. Hi fiques fideus o hi fiques arròs. No en fiquis moltíssim perquè te quedarà, si no, eixut, però un grapadet d'arròs.
Sí, que
quedi un poc brou. Sí, mel.
Boníssim.
I és ara que se menja això.
I te pot demanar, Antoni, quina peixateria és?
Això està a Pedro Garau.
A Pere Garau.
Sí.
D'acord.
Sí, sí.
Antoni Bonnin.
La primera entrant pel teu rupit a l'esquerra. Sí.
Bones tresques de
Pere
Garau. Sí, sí que és.
Sí. Després hi havia una altra recepta que també duc, que la trob, no sé, m'ha pegat com una flipada, de que tens una imatge dins el cap i la vols compartir, i és que ara ve el temps d'arribar tard perquè tenies uns plans però ha fet una hora baixa pressió, ja has acabat mirant la posta de sol o no saps com, però la nostra energia va increixent a mesura que va passant el dia, perquè fa molta calor de matí, estem una mica més arrecerats a dins les cases i de cop estàs per mig, arribes tard, no t'has organitzat, equis, es estén de panades, perquè les panades moltes vegades només se relacionen amb l'estén de Pasco, d'acord, però la panada en realitat era com una càpsula per guardar el que hi havia de dins, no?
Per conservar.
Per conservar, llavors. Les panades de mussola són ben bones. I, clar, fan estiu perquè són de peix, no? A mi m'ha vengut aquesta imatge d'anar amb barca, amb una panada de mussola.
Sí.
No vendríeu en jo.
I tant.
Xisco?
Sí,
no,
sí.
No m'agrada la mussola,
no m'agrada la mussola, però sempre podríem fer un altre menú, no passis pena.
Bé, i de,
sempre tu... unes galletetes d'oli amb formatge,
bé, i una
que
panada,
també fan molt barca.
I una panada de rap...
Vinga.
Això sí, no?
Però com se trempen les panades de peix?
Mira, aquí duc la recepta que recomana en Antoni Tugores, però la recepta és de Antoni Ramon Oliver, que duia la sínia de Porto Colom. Ja vàrem parlar l'any passat, sí, perquè ara la biblioteca de Porto Colom
és allà que, mateix on hi havia el restaurant.
Sí, exacte. Llavors, aquestes panades de mussola, que venen d'aquí, aquesta recepta, les trampen amb sal prebabó, prebabor dolç i ja està. Es veu que després hi posen verdura, perquè hi posen grells, jueves bledes, espinacs, mussola.
Mm? Boníssim.
Boníssim.
Home, en fa d'aquestes.
D'aquestes les fa?
Sí, en Santi Taura també les fa.
Les fa, ja, sí.
Que també són boníssimes.
I ta mare les fa amb mussola?
Amb mussola, sempre.
Sempre.
I sempre alerta, que tens que... perquè no li lleves
cartil·lac. No li lleva.
Es cartil·lac. Ara ja se lleva, però un temps no se llevava.
Clar, deixaven totes... perquè no el xapa ta mare,
estros. Sí, el xapa.
El xapa, però deixa sosset.
Sí.
Sí. De vegades diuen que aquest osset fa una mica com de gelatina, no? De gustet, no?
Clar.
Jo li llevaria, ara per ara.
Sí, perquè t'ho puguis menjar, t'ho fora manies.
Exacte, no? Fas mossegada i tot està bé. Llavors, la idea és fer a parts iguals, perquè hem de parlar de la pasta, també. Llavors, te diu que a parts iguals, oli, saïm, suc de taronja. Llavors, es diu que tu has d'agafar una mesura, una tassa, una tassa d'oli, una tassa de saïm i una tassa de suc de taronja. D'acord?
Això per fer la pasta.
Per fer la pasta. I en, aquesta, en aquest líquid, imagina't que has posat 100, 100 i 100, són 300, no? Beurà la farina que begui, no? Aquesta frase tan oberta que hi ha gent, com es pare de Nana Ferrer, que segur que sap fer-ho tot a pols,
segur
no?
Que, sí.
Que li tenen es punt a l'orella, perquè saben segons el renou que fa la màquina si ja està o no està, o en el tacte, o a moltes altres coses, no? A la vista, també. Però podem dir que serà una hidratació, anem a dir, més o manco, jo tinc més o manco calculat que serà entre un 55 i un 60%. Per tant, sabrem que si posam 300, seria pues, 600, 700 grams de farina t'agafarà. Sí?
D'acord.
Vale. I hi posaven un poquet de llevat. Lo del llevat és bastant opcional, sí? A la recepta que jo vaig agafar d'aquí, sí que du un poquet de llevat. Per què? Bé, perquè la volen fer tovar, sí? I ja està. La fan tovar tot en bloc i després fan les pessetes petites. Preparen, quan aquesta pasta està tovant, preparen la mussola, que la
que també l'has de trempar un poc.
L'has de trempar, l'has de trempar amb un pot de sal, prebabó, prebabor dolç, i ja.
I sí? Ja està.
Ja està. I a part, fas neta la verdura i la talles petitona, que recomanen grells, jueves, bledes i espinacs. Verda, tot és fulla verda.
Sí, sí? Ben té a petitó, ben perquè això petit. És important.
I posen el que seria sal i prova també, i un pot de prebabor també, i ho deixen dins un colador perquè sui un poquet
la verdura.
I
que això ben igual que fer una coca...
És un poc igual. Sí, és un poc... Sí.
Esfarcit, de vegades, si fas allò de fer-ho empanada, ho fas en coca i...
Exacte. I jo aquí duc, no sé, després si vols feim una foto, me la fas tu, Margalida.
Sí, per favor.
Vinga, va, un vídeo petit. Jo he simulat. Això és la càpsula de la... perquè ara els oients no ho veuen, però jo estic aquí, he fet una càpsula de massa i ara això t'has d'imaginar que et se mussola, això t'has d'imaginar que
ets
espinats, això de la pleda, la jove... I ho tens així farcit en el nivell que tu vulguis. Tens el disco preparat per tapar i...
Ai, els pessics!
I has de fer... Exacte, perquè això és artesania pura, pura, pura.
Com les fas tu?
Mira, jo faig així. Jo faig primer tanc, una bona pessigada, i té com una espècie com a d'ala. I aquesta ala jo després, amb dos dits, així, prem i fa com una orella. Aquesta orella la plec. Ara vaig a fer un de ràpid, la plec. Tonc a apretar, la plec. Torna a apretar, la plec. Torna a apretar, la plec. I vaig fent així.
I així t'aquesta panada.
És com fer una orella, aquesta orella, la doblec. I una altra vegada trepitj per unir aquesta... Només l'estic fent amb una mà i normalment es tocazo d'aguantar el paper o la resistència de la força. Però
ja
més o manco... Val, això és un bon pla d'estiu. Amb família, amb amics, venga a fer panades i altres coses, si voleu, però panades i panades...
Jo els ho feia molt diferents en els passits
sí?
Que tu.
Sí? Mem.
Venga. Mem, però jo... Que ara ets oient, no ho veuran, però les faig diferents.
Mem, espera, que t'ho faig. Te faig el vídeo, jo. Mem, i després te'l pas. Té un
compartiment de vida.
Oh, no?
Pastant, pastant.
Xisco, tu que... T'atreveixes.
Jo és que no som de pastar.
Xisco.
Mem,
si un dia... Mem, si un dia mos trobam... Mem, si un dia mos trobam, tu i jo, qualque recepta. Vinga.
Ara l'he tornat a fer un poquet així, eh? Jo, la meva vida és fer-les així. Faig els pessits com a més petitons...
Tu el fas cap endins, jo el faig cap a de fora i tu el fas cap endins.
I la vaig tancant així, poc a poquet. Bueno, poc a poquet, així. Una cosa així, seria. Ara no me quedarà massa bé, però vaja, aquesta és idea, no? Fer pessiquets així petits.
Ara la penjarem i així t'entreu dues maneres.
Vos, queden diferents.
Sí, la teva queda cap endins, la meva queda com a més en tupé, no? Ben fetes totes dues. La qüestió és que és un bon plan, se'n poden fer vàries, ara que hi ha producte, no? Que hi ha mussola, en podeu fer bastantes i no cal que les cogueu totes. En podeu fer, jo què sé, dues dotzenes.
La panada s'ha de congelar crua o cuita?
Ui. Jo crua.
Sí?
Jo. Tu cuita?
No ho sé.
Jo crua.
No l'he congelat mai.
Jo crua. Crua. Perquè així, si està ben congelades i el procés està ben fet, si no l'has deixat hores i hores, ja ha començat a suar l'ou de dins i ja l'estàs congelant...
Per tant, com a... seria feta i congelada.
Tot d'una. Però feta vol dir crua. És a dir...
No has acabat de fer el pessic... Que ja, congelador.
Quan n'has fetes moltes, una safata de 24 la fas amb un plis-plas, perquè tens tot preparat, tens totes les càpsules fetes, tens tot el farcit preparat i és mecànic.
I també depèn de qui tinguis, d'ajudant.
I tota sola. Primer en càpsules, en fas 24. Tens tot el peix i la verdura ja tot preparat. 1, 2, 3, 4, 6, 24. Lo mateix amb la verdura i ja tens totes les tapes fetes.
Clar, perquè tu ets una dona de fer feina com en sèrie.
En bloc. És que anem així. I jo te puc dir, xis, com em vaig generar? Falta només tancar les panades. I les tanques tu. I així no aprens.
No sé com seria el tancament meu, però sí, sí, ho podem intentar.
Bé, hi ha un aparell...
Hi
ha com una espècie com de pinça que fa com un plec així amb bube i a damunt entra, no sé com explicar-ho, entra la mateixa peça, llavors es pessiga, és com un pessigador. Bé, és una activitat per fer molt recomanable que és nostrada i això pot ser una diferència d'activitat que fa un turista i una persona d'aquí. Això, què has fet ahir? Panades?
Un turista li ho posa a fer panades.
Les panades no només són per Pasqua.
Estarà ben content.
Jo pens. Si hem d'anar amb barca, lo que una proposta per anar a la muntanya, bé, és vespre, però si no és dia, és un poc calorós. O després d'arribar d'una verbena.
Sí.
Te pot anar beníssim, no? Totes
jo,
aquestes
en
feines...
Jo, en l'estiu, som més de sàndwiches que de panades, però...
S'entén.
També va bé.
Sí.
I es ve que fa molta peresa cuinar en l'estiu i poder menjar una panada quan ven de la mà o quan ven de fer feina.
Molta de gent te dirà, però és que fa molta calor encendre el forn. Bé, però el pots encendre el vespre, quan ja tot està, el dia ja acabat, per dir-ho qualque manera, i te'n vas a veure un capítol de la sèrie de Rafa Nadal, per exemple. En aquell moment és quan t'has d'encendre el forn i posar-la a coure i en causa el millor.
I quan t'ha acabat el capítol,
ja està feta. És fantàstic, és un superplan.
La veritat que sí. Molt bé, doncs tenim fideus de mussola, tenim ja...
arrebossada, panades i fideus.
I mos queda...
Mos queda només les postres, que les postres són meravelloses, que no és res més, crec que ja hi ha penjada una foto, que aprofitar la càpsula de la llimona buida per farcir-la de gelat i posar a damunt unes fruites d'ara, que la fruita d'estiu és meravellosa, meravellosa.
Pera, cirera...
I pruna.
I pruna.
Sí, li he posat això. Eh?
T'ha quedat beníssim.
M'ha quedat beníssim. T'ha quedat beníssim a tu, la panada, Margalida.
Eh? N'he fet de millor, però estàvem en directe, tampoc no. No beníssim. Heu pogut posar molt d'esment.
Vinga.
Gràcies. Bé, avui te'n vas...
Avui me'n vaig...
No sé,
sí,
jo poso
és vera,
aquí...
Sí, és vera, avui és l'aniversari de la meva mare. Sí, i me'n vaig a fer biquinis. Si algú m'ho vol ajudar, superbé. Vinga, un besito.
Gràcies.
Ciao.
IB3 Ràdio és diversitat.
Amb els anys,
hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Guateque Musical.
Acabam aquest programa amb música i avui un guateque així que dedicat en els avions.
Així és, perquè Xiu-Xiu la Terminal és el podcast de moda a IB3 Ràdio i per fer-li un homenatge a la nostra estimada Inés Mateu, dedicarem els avions, els grans protagonistes d'una terminal, la nostra selecció musical d'avui. Començarem amb La Trinca i Puja a l'avió, un títol que, de fet, ja és tota una convidada.
Subidubidu, puja a l'avió. Subidubidubidubi, puja a l'avió. Subidubidu, puja a l'avió. Subidubidubidubi, puja a l'avió. Anant amunt i avall, varen recórrer de córrer la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra. I quan me'n vaig cansar de fer el talòs, vaig dir-li el que duia el farcell més gros. Si no és molta molèstia, baixa com arruga, que ja tinc la bufeta sense cap arruga. Volaré! Oh, 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 oh. Llavors es va anunciar un segrestador.
Torna ara per un clàssic com Vuelo 502 de Los Tres Sudamericanos, un trajecte aeri convertit en cançó festiva i turística molt pròpia de l'època del boom vacacional dels anys 60.
Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que nos llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así.
I el turista 1.999.999 fa befa del visitant que arriba just abans del visitant 2 milions i es perd els honors oficials. Tot un drama fet cançó que sona així de divertida.
El turista 1.999.999 cuando llegó tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones, pero es igual, se conformó y en Mallorca fue feliz como el que más, como el que más, como el que más.
Aviones plateados és un dels grans clàssics de L'Último de la Fila. La cançó és obra de Manolo García i Quimi Portet i fa servir la imatge d'aquests avions argentats com a part d'una atmosfera urbana i emocional.
Si veneas y tu ropa al sol. Aviones plateados rozando los tejados. Vestido y en la cama.
Ara toca Amaral en Los aviones no pueden volar, perquè de vegades fins i tot els avions també tenen dies complicats.
Los aviones no pueden volar, pero ellos no lo saben, no lo saben. Se balancean en la aurora boreal o se deslizan encima de las nubes. No hay nada imposible. Yeah.
Andrés Calamaro va incloure Los Aviones al seu àlbum Honestidad Brutal, publicat el 1999, un disc considerat una de les seves obres més importants i que també parla de volar.
Es tarde, se hizo de día, menos mal que está nublado, se acabó. Da un cigarro mojado. Se acabó.
I del cel analògic passam al digital. Aquí el mode avión no és tant un mitjà de transport com aquell botó que ens desconnecta del món. Canten Les Cariño, acompanyades de Natalia Lacunza.
Los graves, tu mirada me tienen...
I ara un avió molt diferent, un avió de paper. Canta Joan Miquel Oliver.
Dins un avió de paper que ve Mar del Nord, Amèrica, més enllà el Marroc, Corip, Garrabat. Dins un vaixell de paper que ve el Congo, no Burundi, més enllà ciclons a damunt els meus papers, mapa mundi, adeu. Adéu, lluna plena, sempre s'irà...
I de fins aquí els nostres avions. Moltes gràcies, Xisco Nadal, Celestia Lidé, Miquel Junc i Toni Carter.
Fins demà.
El control tècnic, tornant demà una ferrada. Gràcies.